I ara el senyor Jordi Sargatal ens farà la ponència, una mica que ve a ser com una ponència introductòria i marc d'aquesta jornada, titulada El món rural dins els espais naturals protegits. El senyor Jordi Sargatal, per molta gent potser el coneix, però tot i així us ho faré 5 cèntims, és naturalista, expert en gestió d'espais, i va exercir durant 14 anys, des del 1984, com a director del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. El 1998 va ser nomenat director de la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya, fins actualment al 2009, i ha estat i és autor i coautor de diversos llibres i articles relacionats amb gestió d'espais naturals i ocells, que és la seva gran especialitat. Si us plau, Jordi, la paraula és teva.
Molt bé. Moltes gràcies. Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies als organitzadors, a la Fundació del Món Rural, a la gran feinada que heu fet, Francesc Cribillers com a director, Antoni Pone com a vicepresident i en Marc Costa com a tècnic responsable de l'àrea de medi ambient. També l'agraïment a l'Universitat de Girona, l'amic Josep Vila, que fa temps que fem coses amb l'Institut de Medi Ambient, també a l'Isabel Salamanya, per la feina a l'Ajuntament, a la Universitat i en aquesta Fundació Agroterritori, i a l'amic Pons Feliu també com a Ajuntament. Bé, dit això, com que sóc un ferm defensor de la Fundació del Món Rural, una cosa que no em puc estar a dir és que us llegiu un atles que han fet de la nova ruralitat, que és una meravella. O sigui, és una cosa que us he felicitat tant que aprofito per dir-ho públicament. Començo expressament amb una diapositiva de les closes. La Meritxell ja ha dit que en el meu currículum jo on he pres les coses bàsicament va ser en la meva etapa de 14 anys de director dels Aiguamolls i potser encara més a l'etapa anterior del que jo en deia sempre la guerra dels 7 anys, que és els 7 anys que vam estar fent de tot per evitar que els Aiguamolls fossin urbanitzats. Després d'aquests 7 anys d'aprenentatge i de guerres, em va tocar durant 14 anys dirigir el parc dels Aiguamolls. I poso expressament aquesta diapositiva de les closes perquè són un paradigma d'un paisatge. Les closes són el fruit de la dessecació dels antics estanys, dels grans estanys que hi havia. No sé si després surt una diapositiva que es veu. A la plana de la plana empordanesa hi havia un estany de 2.000 hectàrees de superfície. Si ara anem a l'estany d'Ivars i quedem impressionats de la seva bellesa i extensió, fa tot just 150 hectàrees. Aquest en tenia 2.000. De Castelló fins a Roses hi havia un estany que tenia quilòmetres i en alguns punts tenia 6 metres de fondària. Tot això es va anar dessecant de mica en mica i en el llit dels antics estanys apareixen les closes. Un dels llocs, diguem-ne, de més bellesa que hi ha en el Parc dels Aiguamolls, un producte suau d'aquesta interacció entre l'espècie humana dessecadora d'un estany. Si ara haguéssim de triar, segur que deixaríem l'estany que hi havia abans. Però aquest és el resultat. Crea aquest paisatge que també hi havia un equilibri entre el seu ús i aquest paisatge i la biodiversitat. És un lloc que, donat que pujava en la sal, s'havia d'inundar, etc etc, per fer la gestió, tenia un ús ramader. És dels llocs més bonics del parc, però dels llocs menys productius pel propietari. Per tant, el propietari, lògicament, il·lícitament, a la que pot, a no ser, i aquí a la sala n'hi ha uns quants d'aquests, que els mantenen per, diria, romanticisme, per cultura, i estic mirant en Vicenç Llobet, en Ramon Fina, en Antoni Casademont, a mi em va tocar en aquella primera època, després ja ho explicaré, a crear una estructura nova d'un parc natural sobre una estructura que ja existia. Això, a més, era el segon parc que hi havia a Catalunya, amb el qual sempre crea tensions. I ja ho sabeu, que però barallant-nos, ens vam fer amics, perquè sempre he defensat que la discrepància és positivíssima. No hem de tenir por mai de discrepar, és com la biodiversitat. El que passa és que hem de buscar una discrepància que porti enteses i no porti enfrontaments i enemistats. No en farem res. Crec que, i cada cop més es veu, que el món rural i la biodiversitat estan condemnades, evidentment, a entendre'ns, i ens hem d'entendre, és evident. Aleshores, ara ja fem aquest següent pas, de mica en mica tots n'hem anat aprenent i veiem que és necessari que espais com aquests busquem les fórmules que facin falta perquè el propietari es pugui guanyar la vida i no hagi de pensar sempre en com arrencar la closa per fer blat de moro, alguna cosa que li doni més diners, però la societat li pagui d'alguna manera el favor que ens fa mantenir aquell paisatge que molts són propietat privada. I també em fa gràcia que hi hagi aquí el que és ara director dels Aiguamolls, en Sergi Romero, perquè a ell li toca, evidentment, aprofundir en aquesta via. Un cop ja fet aquesta gran etapa de 25 anys del parc, ara toca, segur, aquesta via d'entesa fins que, evidentment, a món rural i conservacionistes anem junts a mirar ocells i anem junts a mirar les vaques de les closes. Serà fantàstic. És evident que d'espais naturals, pròpiament de naturals, paisatges que puguem dir intocats per la mà de l'home, en aquests moments deu quedar algun d'aquests tepuis de Sud-amèrica que potser algun encara ningú hi ha pujat i encara ho dubtaria. A Catalunya potser alguna paret, però sí, com que hi ha escaladors segur que totes són tocades. Els únics paisatges que devem veure ara, igual que fa uns 2.000 anys, perquè si anéssim a 20 o 30.000 el Mediterrani havia estat sec unes quantes vegades i pujava al nivell del mar, és el mar, el que passa que el mar ara veiem doncs, que hi ha barques a dintre, però posats a Empúries, aquell paisatge és el mateix ara que fa 2.000 anys, perquè abans hi havia vaixells grecs i romans i ara hi ha doncs, iots a l'estiu, però tot ha estat tocat per la mà de l'home. El que passa que a casa nostra, ara aquí a Catalunya, a Espanya, a Europa, aquesta mà de l'home doncs es toca de fa tants i tants anys que ho ha fet d'una manera dolça. Hi ha altres llocs del món en què l'espècie humana està entrant ara amb massa, amb molta més maquinària, amb molta més tècnica i, evidentment, estem provocant, com a espècie humana, barrabassades a nivell del món. És evident, però, i sempre poso aquest exemple, que el paisatge és l'aspecte que donem en el territori als humans. O sigui, el territori, la closca sempre és la mateixa, i depèn del pentinat, hi ha gent que té pentinats erosionats, com aquell de l'esquerra, a les corts franceses es posaven unes perruques, era el seu paisatge, els hi devia agradar que s'ho posessin, aquests aborígens australians doncs, tenen esperrucats totalment, tenen un paisatge que seria el natural, i aquests de la dreta, amb aquestes crestes com a puputs, doncs tenen un altre paisatge. Clar, si aquests es fan un altre pentinat, canvia el paisatge de la cara, i això ens passaria a tots, no? Pensem que el paisatge canvia moltíssim, sense anar més lluny. A l'última glaciació, fa només uns 20-15.000 anys, aquí hi havia un glaciar que arribava fins més envall de Madrid. Fa només uns 15.000 anys. O sigui, a vegades cometem l'error de pensar que estem defensant o protegint unes coses que recordem de la nostra història o com a màxim d'uns documents de fa 100 anys. Això són 3 generacions. Això no és res. Abans de fer aquesta reflexió em volia fer bueno, aquesta lligava amb una conferència que em van fer un dia i lligat això després ja tornem a la reflexió d'aquesta dels anys ens vam inventar aquest nom de país, paisatge i paisanatge. El país és el territori, el paisatge n'hi ha de dos tipus, el natural, que en queden pocs, i l'humanitzat, i el paisanatge existeix segons l'IEC, és el conjunt de paisans o no militars, és tots els habitants d'un país que el que fan és anar tocant aquest paisatge. I, evidentment, els paisans doncs, són els naturals dels habitants d'un país. Aquesta és la reflexió que anava després. És a dir, penseu que, a més, l'espècie humana, com a tal, som una insignificància en el recorregut de la vida en el nostre planeta. La Terra, ja sabeu que va començar a existir, diuen, fa 4.500 milions d'anys. 1.000 milions d'anys després, és a dir, fa 3.500 milions d'anys, és quan apareix la vida. Però l'espècie humana com a tal, i encara, o sigui, Homo sapiens apareix fa 150.000 anys, però fa 350.000 anys hi començava a haver uns hominis que ja començaven a fer servir el foc i estaven acostant el que després seria l'home. Si pensem que passats a l'escala dels 3.500 milions d'anys, la passem a una escala dels 365 dies de l'any i contem que l'espècie humana apareix fa 350.000 anys, això vol dir que en aquesta escala d'un any l'espècie humana apareix a les 11 de la nit del dia 31 de desembre. És una insignificància, és una hora de totes les hores al llarg d'un any. Però a més pensem una altra cosa. Cada generació es calcula que són 35 anys. 350.000 anys, per tant, serien unes 10.000 generacions. Són 10.000 generacions que no eren pas com nosaltres, aquí asseguts còmodament, mirant un PowerPoint, si fa només 2 generacions, no tenien ni les diapositives ni les transparències. Hi ha hagut mils de generacions de recol·lectors, caçadors, que les passaven molt negres, i aquí poso sis generacions, però sis generacions són 200 anys. Us asseguro que fa 200 anys a Girona la cosa estava molt diferent i la gent vivia d'una altra manera molt diferent. Per tant, tot aquest remenament que hem fet i transformacions que hem fet l'espècie humana en sis generacions són els dos últims segons. I hi ha tant de moviment i tanta acceleració que potser ens estem passant a nivell global. És com si algú li deixen una casa per anar a fer una festa de fi d'any i els dos últims segons fa una farra tan grossa que crema la casa. Ens podria arribar a passar això. Aquesta és la... Fa només... És a dir, fa uns 150.000 anys, evidentment, hi havia aquests homo sapiens, encara caçadors, després recol·lectors, es va començar a inventar l'agricultura, evidentment tot això va provocar, és un prodigi, avenços impressionants, i a més en els ecosistemes hem de tenir en compte que l'homo sapiens l'hem de tenir en compte, no s'hi val amb els ecosistemes tenir en compte tota la fauna i no l'homo sapiens. L'homo sapiens en el fons és una espècie animal, uns més que els altres, evidentment, però som una espècie animal. Aleshores, l'hem de tenir en compte, el que passa que hi ha animals que funcionen de moltes maneres, i potser l'espècie animal humana ara, amb aquest prodigi de tècnica en el qual s'ha dotat, pot ser que estigui fent coses una mica malament. Aleshores, hi ha un prodigi, l'espècie humana, lícitament i lògicament, comença a investigar, fa descobriments, és un prodigi, moltes coses. O sigui, com apareix l'agricultura, com apareix la ramaderia, algú que comença a domesticar des d'una vaca salvatge o un cavall salvatge. El prodigi que representa domesticar un llop, per exemple, i que un llop surti un chihuahua i un Sant Bernat, és espectacular, si ho penseu bé. Tot el tema que hi ha hagut de varietats agrícoles. O sigui, l'espècie humana ha fet coses maquíssimes i boníssimes en aquest temps, bàsicament per alimentar-se i anar creixent. Poso com a exemple l'Alt Empordà, per raons òbvies de procedència. Fa un temps ens va tocar veure l'evolució en els darrers 7.000 anys de com hi ha anat l'Empordà. I l'Empordà, només hi havia dues coses. Un gran estany, que era l'estany més o menys de Castelló i totes les zones inundades, i tota la resta eren bàsicament zona boscosa. Aleshores, quan apareix l'espècie humana és quan hi ha aquest mosaic ara de zones de cultiu, de secà, zones de cultiu, de regadiu, zones de brolles, zones de muntanya, etc. Però abans era diferent, era quasi un gran bosc d'espècies molt diverses i un gran estany. Fent una anàlisi per l'Empordà, però també serviria pel Mollocs de Catalunya, el ratolí aquell que hi havia per aquí, està... Gràcies. Fixeu-vos que això, o sigui, el 100% eren 80% de boscos i 20%, més o menys, d'aiguamolls. Això està fet de manera orientativa. Però quan apareix l'agricultura comencen a aparèixer terres de cultiu, evidentment. Hi ha un moment, i a l'Empordà hi ha fotografies, i a tot Catalunya, de fa 100, 200, 300 anys, a la Garrotxa mateix, que no es veia ni un arbre, que la gent per anar a buscar branques havia d'anar a valls veïnes, en què va anar d'un tris que desapareix tot. Tot el cap de Creus, que ara són grans brolles, estava tot ple de feixes amb vinyes i amb olivets. Els aiguamolls també van anar d'un tris que desapareixin. Llavors, hi ha un moment donat que comença a haver un cert abandó de zones agrícoles, torna a pujar al bosc, va creixent la zona urbana, i aquí, evidentment, hi ha dos tipus d'agricultura. No tot és igual. Hi ha una agricultura productiva, rentable, amb zones de regadiu, i una agricultura que és aquesta d'aquí més propera a les zones de boscos, molt més integrada, més dolça, menys productiva pel propietari, i els boscos i els aiguamolls, i aquí, paf, és on apareix els espais naturals protegits. Què ha passat? L'espècie humana evoluciona, intenta tenir el màxim de productes, intenta viure el màxim de bé, cosa lícita i lògica, però a la vegada hi ha aquesta creixent consciència ambiental que fa que una part de la societat, ja abans s'ha dit a la introducció, que és conscient i veu, té idees proteccionistes. Abans en Francesc ho explicava, que la gent vol mantenir el medi, a vegades sense pensar que el medi aquell és d'algú, el cuida algú, i és així gràcies a alguna cosa. apareix als espais naturals i aleshores, moltes vegades, com deia abans, l'estructura d'espais naturals s'aplica en uns terrenys tenint poc en compte el que existia i això grinyola. I durant molt de temps el que s'ha de fer és intentar posar oli, vaselina, el que sigui, per mirar de que la cosa funcioni. I a més hi ha una altra cosa que és important, és a dir, una premissa bàsica, i això us ho explico lligat al tema dels secans. L'antic president de la Generalitat, en Pasqual Maragall, em va fer la broma simpàtica l'any 2005 de fer-me mediador amb el tema dels secans del Segarra-Garrigues. I vaig haver d'estar tot un estiu del 2005, jo que venia dels Aiguamolls, a empollar-me molt de secans i a prendre molt de secans per intentar mediar entre els consellers de Medi Ambient i d'Agricultura que estaven barallats per aquest tema. Una premissa bàsica amb el tema dels secans del Segarra-Garrigues i de Lleida en general és que a Catalunya no quedaria ni un pam quadrat de secà si s'hagués tingut aigua i canals per regar. Estem d'acord amb això. No quedaria res, seguríssim. Si hagués hagut mitjans i aigua per regar, aquestes muntanyes serien com aquelles feixes de la Xina o d'Indonèsia que estarien, no amb arròs, però sí amb cereal o amb el que fos, o amb vinya o amb olivets. Això és seguríssim. El que passa que a Lleida, a tota la plana de Lleida, hi ha molta gent que el que espera és que algun dia els hi toqui regar, com ha passat en els seus veïns que estan regant i tenien produccions molt més grosses que ells, perquè tenen l'aigua assegurada, i mentrestant, que els hi arriba l'aigua, ha anat evolucionant la consciència ambiental de la població i ara una part majoritària de la població urbana ens enamorem dels paisatges de secà, les espècies que hi ha al secà, i a més ens dotem de lleis catalanes, espanyoles i europees dient que això s'ha de protegir, i fins i tot ara hem aconseguit que Europa estigui a punt de multar a Catalunya per haver fet mal fet a tot aquest projecte del Segarra-Garrigues. A més està passant una cosa, que el que estem fent és castigar el qui ho havia fet bé. És a dir, el qui havia fet una agricultura, poder per força, de bones pràctiques, menys intensiva. Aquest, com que en els seus camps li criava l'esparver cendrós, el sisó, la xurra, la ganga i tot d'ocells molt interessants, aquest com a premi queda protegit i no pot regar. I s'empipa. A més quan li dius que es preocupa de l'ocell, s'empipa amb l'ocell, que pobret no en té cap culpa, el pobre ocell, perquè l'ocell aquest hi era de molt abans en allà. I en canvi, qui ho ha fet? Aquests són els paisatges bonics, diguem-ne, amb mosaic. Aquestes són les espècies, aquest és el sisó, fixeu-vos que hi ha una bona població en la plana de Lleida, amb la qual Catalunya és responsable d'una part, diguem-ne, d'aquestes espècies. Aquí també hi ha una fallida important d'entrada. Les autonomies són molt interessants per segons què, però a nivell de conservació poden tenir efectes perversos. És a dir, Europa fa una directiva per protegir els ocells. Aquesta directiva, per protegir els ocells, el que vol és assegurar que a tota Europa es mantinguin uns percentatges mínims de totes les espècies perquè Europa en conjunt mantingui la biodiversitat. Europa, diguem-ne, no és un estat, està format per estats. I, evidentment, fa una directiva i diu als estats: apliqueu aquesta directiva. Tots els estats europeus, excepte Espanya, ho apliquen com a estat. A Espanya, com que hi ha les autonomies, que van molt bé per moltes coses, i evidentment no vull pas atacar les autonomies ni molt menys, però en aquest cas van tenir un efecte una mica pervers en aquest sentit, i és que les autonomies van voler dir: atenció, jo vull complir la directiva jo solet. Jo també estic d'acord en que Catalunya ha de mantenir al màxim la biodiversitat, amb directiva o sense directiva, però el que passa ara és que per mantenir una parella de xurres a Lleida s'han de protegir 1.000 hectàrees, quan amb 1.000 hectàrees a l'Aragó en tens 500. Per tant, el que volia la directiva a nivell d'eficiència de conservació també ho estem fent malament. Per tant, és una cosa que s'hauria com a mínim de revisar, i continuo, ja dic, sent defensor al màxim de que Catalunya mantingui també la seva biodiversitat. Aquesta és la famosa xurra, que queden aquestes 5-10 parelles a les planes de Lleida, que són de les espècies que ha provocat més enrenou a tota la zona de secà. Aleshores, amb tot això, el que es va haver de fer per fer-ho ben fet va ser agafar totes les espècies implicades en el secà, mirar les seves densitats, gràcies a que va fer una feina boníssima, que va ser un atlas d'ocells nidificants, que es va fer el 2002, vam anar posant totes les capes i, evidentment, on era més vermell, volia dir que eren les zones que s'havien de protegir. I, evidentment, aquí és perquè aquella persona, aquell agricultor, aquell propietari, doncs havia fet les coses prou ben fetes que permetia la vida de l'ocell, aquest va ser el que va quedar castigat. Això és una cosa que no podia ser, és a dir, no podem castigar a que aquella persona, per molt que ens agradi el secà, el mantingui, perquè sí. Evidentment, hem de buscar unes compensacions, que a més potser no han de ser la típica subvenció i prou. Una cosa que se'ns va ocórrer, i per què? A part de produir blat, ordi, el que sigui, no li paguem per produir biodiversitat. El pagès, el ramader, sempre ha produït allò que li demana la societat. Aliments o biocombustible l'any passat o fa dos anys. Diguem-ne, molta gent va canviar amb molta rapidesa d'aliments a biocombustible, no ens hem pas d'esgarrifar. Per què, a part de pagar, lògicament, l'ordi i el blat, no es paga per cada pollet que voli d'esparver cendrós, de sisó, de calàndria, del que sigui? Seria interessant i, evidentment, seria magnífic veure que el pagès és el primer interessat a tenir la màxima de productivitat d'esparver cendrós i estaríem casant bé aquests dos mons. O sigui, no pot ser que per un cantó els vulguem protegir gastant diners per fer proteccions sense tenir en compte aquella persona que els té en el seu camp. Això és el que passa, que llavors, evidentment, a les zones que ja estan tocades, que ja estan desballestades, aquí, com que no hi ha ocells, aquestes ja no queden protegides i encara tenen més regadiu o més facilitats. O en zones com aquesta, que a més hi ha polígons pel mig, etcètera, etcètera, etcètera. El mateix ha passat amb tots els grans carnívors. És molt lògic que fa 100 anys un pastor no volgués ni sentir a parlar ni del llop, ni de l'os, ni del linx, perquè amb una nit li podien fer malbé tota la seva economia i quedaven arruïnadíssims. Ara ja és diferent, ara ja hi ha sistemes que poden permetre el que m'agrada dir-ne la reconciliació entre l'espècie humana i aquests grans animals, que també estaven aquí molt abans que hi arribés l'espècie humana. Fixeu-vos que amb aquesta evolució que van fer de l'Empordà es veia com anaven baixant i alguns de mica en mica van tornant a nivell de Catalunya, com pot ser, per exemple, el llop i l'os, com després veurem. Però van estar perseguits i premiats. O sigui, la gent cobrava, evidentment hi havia una festa major cada vegada que algú matava un os, un llop o un linx en major menura. Això també va passar amb els grans herbívors. Els grans herbívors també van patir moltíssim. Tots els herbívors salvatges, les daines, els cabirols, els cérvols, van anar desapareixent, o la cabra salvatge que hi havia als Pirineus, l'erc. Aquests van desaparèixer en part per falta d'hàbitat, perquè l'espècie humana a més necessitava proteïnes, i aquí passava allò que també comentava abans en Pons al començament, que en el medi natural fa falta que hi hagi un gran herbívor que es dediqui a convertir biomassa vegetal, biomassa combustible en biomassa animal. Si falten aquests animals, l'espècie humana els va fer desaparèixer, però el seu lloc hi va posar els ramats. Ara no hi ha ni herbívors salvatges ni ramats, i cada estiu que no hi ha incendis en zones forestals és una bona notícia, però hi ha, pensem-hi, un 30% més de combustible a punt de cremar. Però això és antinatural, perquè abans hi havia els herbívors que, repeteixo, convertien biomassa vegetal combustible en biomassa animal. La cabra salvatge que hi havia tot el Pirineu també tenia una gran funció com a herbívor a les zones de muntanya. És una cosa que m'agrada dir perquè poca gent sap que hi havia un èquid, a molts jaciments es trobaven cavalls i es pensava que era un cavall domèstic, i fins al segle XVI a Espanya, a Catalunya també, hi havia un cavall salvatge que es deia zebra o encebro en castellà, Equus hidrontinus, fins al segle XVI, i si busqueu Coromines encara en parla de la zebra, que vivia a Catalunya i era un cavall salvatge, i el nom de zebra a l'Àfrica el van donar missioners espanyols i portuguesos quan van anar a l'Àfrica per veure que hi havia un cavall allà que tenia més ratlles que el seu encebro, i li van posar zebra degut a aquest encebro que vivia aquí. Llavors, Villacebreros, a Vallcebrera, es veu que pot venir d'aquest cavall que hi havia fins al segle XVI a molts llocs de la península Ibèrica. El senglar ha estat un altre exemple d'un animal que estava a punt de desaparèixer. Hi ha un llibre d'en Bosch de la Trinxeria que deia que a l'Albera el senglar estava en perill d'extinció a començaments del segle XX, al 1910, una cosa així, degut a que no tenia hàbitat, no tenia bosc, i a més els llops se l'havien carregat molt. Mireu com poden canviar els paisatges i la fauna. I ara, em sembla que a comarques gironines cada any se'n maten 10 o 15.000. els grans rapinyaires igual, o sigui, és un altre exemple de la perplexitat i les coses que fem. Fins a l'any 73 a Espanya hi havia la Junta d'Extinció d'Alimanyes. Fins a l'any 73, fa 4 dies, que aquesta junta obligava els ajuntaments a que si et portaven una pota, la pota dreta, ah no, perdó, la pota esquerra, em sembla que havien de portar per l'època, si portaven la pota esquerra en els ajuntaments, els havien de pagar una quantitat per cada rapinyaire que es matava, si era grossa, mitjana o petita, igualment cues de guilla, cues de llúdriga, del que fos. Imagineu la gent que era premiada fins aquell moment per matar rapinyaires perquè l'Estat ho defensava al moment en què allò es protegeix, i et fumen una multa si la mates. Hi ha moments, diguem-ne, que l'espècie humana fem coses molt rares, però evidentment hi ha uns que ho pateixen més que els altres. Igualment va passar amb les zones humides, i aquí abans us deia, us anunciava que posaria aquest mapa. Aquest és l'estany que hi havia, aquest és un mapa del segle XVII, el primer que es coneix de Catalunya, que es veu l'estany de Castelló. Fixeu-vos que d'aquí encara hi ha l'estany de Canet, que encara existeix. L'estany de Canet té 500 hectàrees, a tocar Perpinyà, és aquest d'aquí, que era 4 vegades més petit que el de Castelló. Aquí a la plana empordanesa no queda res, en canvi, aquest que encara queda, fixeu-vos lo gros que és. Aquest, per tant, ocupava tota aquesta superfície. Imagineu que hi hagués hagut unes relacions socioeconòmiques diferents i que es mantingués l'estany. Ara, evidentment, seríem uns ferms defensors de tenir l'estany. No tindríem closes, però tindríem l'estany i tindríem altres coses. És evident també que moltes vegades, és veritat que si s'han mantingut certs paisatges ha sigut gràcies a que la persona que els tenia o la família que els tenia durant anys i anys i anys i anys els ha mantingut. Però també és veritat que de manera lícita i lògica, si intentava aquests camps d'arròs al matar, no van anar més enllà perquè la zona era massa salada i entrava al mar, perquè si no ho haguessin aprofitat. Era normal, no hi havia fa 100 anys sensibilitat per salvar aquestes llacunes. Només es salvava si eren propietat d'algú que es dediqués a caçar i es divertia caçant, com va passar en alguns llocs, al Delta o Doñana, etc. etc. Les closes, ja us he dit abans, que és aquest perfecte equilibri entre aquest ús humà dolç i un paisatge que és preciós i és molt productiu a nivell de biodiversitat. Tot això, evidentment, fa que un moment donat, com que no hi ha aquesta sensibilitat per mantenir-ho, es demostra perquè hi ha gent que tenia aquests espais, i el destí més normal, sobretot quan apareix el boom turístic, és, ja que no serveixen per res, és vendre'ls, i Empuriabrava a Santa Margarita està fet sobre aquests antics estanys. I va anar d'un tris que la zona entre Muga i Fluvià, el que avui és el Parc dels Aiguamolls, es hagués convertit en Port Llevant, una urbanització 3 vegades més grossa que Empuriabrava, que promocionava el Banesto i el Banc de Madrid, que per sort van poder aturar. Fixeu-vos aquí, això és l'Ofecada, el Delta de l'Ebre, aquesta una llacuna que hi ha per aquí. Els arrossars, quan es va anunciar que es volia fer el parc natural, aquesta llacuna arribava fins aquí darrere. L'any 70 van arrenar fins aquí i van arribar aquí perquè això era d'una família italiana que ho dedicaven a la caça perquè si no haguessin arribat fins arran de mar. És a dir, no hi ha amb segons qui sensibilitat, evidentment, per produir, que és una cosa molt lícita, però poca per protegir, i aquesta apareix després, i és per això que moltes vegades en aquesta frontera entre producció i conservació és on hi ha el conflicte. I el trist és que a vegades es ballen propietaris rurals de la zona amb conservacionistes quan hem de buscar la fórmula d'aquesta entesa que ens permeti conviure i fer les coses ben fetes per tots, però sí per les dues bandes. Aquí es veu l'Ofecada com va quedar, que va anar d'un tris que s'arriba fins a mar. I aleshores vaig entendre molt bé també el paper que tenen les noves generacions quan en algunes zones d'allà estàvem planificant. En la meva anterior feina de Territori i Paisatge vam aconseguir comprar l'Ofecada en aquesta família italiana, que ens la van vendre per dedicar-la a la conservació, i vam començar a intentar comprar algun camp d'arròs veí per anar tornant a refer l'antiga Ofecada. I un dels primers camps que havia de comprar, doncs, estaven d'acord, però em va aparèixer un senyor gran, l'avi, un senyor gran d'uns 70-80 anys i un fill ja més jovenet, d'uns 50, que jo els anava explicant que volíem comprar l'arrossar per abandonar-lo i que tornés a ser un estany. I el senyor Gran deia, això no pot ser. Tota la vida aquí al Delta, lluitant contra les basses per fer arròs, i ara voleu tornar a deixar com a bassa? I s'empipava amb el fill, perquè el fill més o menys estava d'acord en que sí que ja veia bé que canviaven els temps. Ara el Delta l'Ebre conjumina l'ecoturisme amb l'arròs, l'arròs en alguns moments és poc productiu, etc, etc. El fill ho veia bé, però el pare, tota la vida, sentint dir cara seva que el que havia de fer era intentar qualsevol bassa que hi hagués convertir-la en arrossar, que ara no en tenia, com hi ha aquesta tendència. I entenc, és a dir, si ara, d'aquí un temps, jo què sé, un meu net em volés convèncer que s'havien de desecar els aigüemolls o que s'haurien de tornar a matar les rapinyaires, evidentment crec que tindríem uns quants la mateixa reacció. Un altre cas és aquest, l'estany d'Ivars. L'estany d'Ivars, als anys 50 que es va dessecar, estava premiat de secar. O sigui, hi havia una llei, la llei Cambó, que la va promocionar en Cambó als anys, crec que va ser als anys 17 o 18, que qui dessecava un estany es quedava la propietat del llit de l'estany. Per tant, van dessecar l'estany d'Ivars i Vilassana. Aquells pobles van quedar sense allò que els donava personalitat territorial, tota festa que es feia, que es preciava, havien d'anar a petar l'estany, i una empresa de Barcelona els hi desseca l'estany i es queden amb un pam de nas perquè l'estany els hi va desaparèixer i les terres se'ls va quedar a aquesta empresa de Barcelona. Des dels anys 50 que es va dessecar, tota la gent d'Ivars i de Vilassana, aquí uns quants també ho sabeu molt bé, es va començar a reivindicar que volien tornar a l'estany. Ha costat 50 anys i finalment s'ha aconseguit recomprar la cubeta i reinundar-la. I és preciós veure, com a part, que encara no entenc com s'ho fan, com moltes espècies d'ocells van tornant a l'estany. El que és bonic és veure com hi ha persones grans que els veus al cap de setmana amb els ulls enaigats mirant l'estany perquè tornen a veure el paisatge de la seva infància. Llocs com Doñana, per exemple, que ara és impensable que s'hi pogués fer res, que és una meravella pel món, un patrimoni de la humanitat. Va anar d'un trist als anys 60 que es converteix tot en eucaliptus, camps de cotó i arrossars. Estava aprovat, hi havia un pla d'aquells de l'antic Quirida, que tot Doñana estava condemnat a ser aprofitat. Per sort, i un científic de la zona, en Valverde, doncs va convèncer gent de fora, van convèncer el general Franco i el van salvar pels pèls, però va anar d'un trist. I ara, bueno, això ara estan intentant desfer coses, i ara a Doñana, que també és un lloc que hi havia hagut moltíssims conflictes entre la protecció i els pobles veïns, els pobles veïns també s'estan adonant, perquè a més, amb els anys que es porta de guerra, s'arriba a una entesa, s'estan adonant que tota aquesta història del Parc de Doñana, per qui s'ha fet? S'ha fet per uns ciutadans, que són els visitants, però s'ha de fer també per la població local, que són els habitants. O sigui, reconèixer que hi ha diferències. Una cosa és un visitant, qui va al cap de setmana, i l'altra és l'habitant, que és el que està allà visquent, i és el que, d'alguna manera, ha estat responsable de moltes coses bones i dolentes que passen a l'espai. I tots plegats, potser, el que hem de fer és ajudar i pensar que podem els visitants, que poden ser clients, i aquesta nova relació poder s'ha de fer que hi hagi aquest aprofitament, explotació entre uns i els altres d'aquests visitants que poden ser clients i poden també ajudar a refer moltíssimes coses. I ara s'ha vist, o sigui, el nombre d'empreses de turisme de natura a tota la zona i estan intentant que la facin gent dels pobles ha pujat molt, o sigui, no s'hi val que ho facin gent, empreses de fora grosses, sinó intenta que ho facin empreses petites d'allà, està pujant moltíssim. El nombre de treballadors, fixeu-vos, l'Ajuntament d'Almonte, que era dels més pobres que hi havia a Andalusia, com pugen els ingressos per habitant, però mireu això, ingressos per habitant el 2004 a capitals de província, i el Monte com ha pujat. O sigui, amb relació, gràcies, és evident que gràcies a l'atractiu enorme que representa Doñana, els agricultors de la zona, els ramaders, poden viure millor perquè han sabut començar tot just a compaginar la conservació i l'espai rural. O sigui, van veure perfectament que era estèril la baralla que hi havia, els hi feia perdre pistonada, i quan hi ha l'entesa és quan hi comença a haver, diguem-ne, un funcionament nou, que és el que ha de permetre aquesta nova situació, que és la que hem de creure tots, i per això felicito tant aquesta trobada d'avui, perquè crec que és un pas molt important perquè això sigui així. hi haurà problemes. És a dir, hi ha uns quants que ens encanta, i ho he de confessar evidentment, que torni l'os a Catalunya, en el Pirineu. Per mi el Pirineu és més viu gràcies als ossos i no em fa cap por. O sigui, em fa molta més por segons quin humà trobes, i us ho dic també vosaltres, segons quin humà trobeu pel bosc o per un carrer, em fa molta més por que trobar-te de cares amb un os. No patiu, si no pel bosc hi trobeu un os, si deixeu en pau passarà. Ara, segons quins humans, comenceu a córrer. Sí, per tant, per desgràcia, és molt més perillosa l'espècie humana pels humans que el que poden fer els ossos, els llops i molts altres animals. Per tant, dit això, en aquests moments també és veritat que no pot ser que estem contents dient que ve l'os, però sabent que jo tranquil·lament des de Figueres me'l puc anar a mirar de tant en tant, però qui el pateix és aquell pastor que fins ara deixava 2.000 ovelles tranquil·lament a la Vall d'Aran i ara ha de patir perquè un dia no sap si pujarà i en trobarà no sé quantes, potser una de morta, però les altres aterroritzades i estimbades a no sé on. Clar, això no s'hi val. Si no pot ser que tots plegats ens agradi que torni l'os, però que qui pateix els conseqüències és aquella persona. També hem de buscar fórmules. Aquestes fórmules de reconciliació fan que les persones, quan de patir, no solament no en pateixin, no solament no es compensin, sinó que hi guanyin, perquè gràcies a ell aquest os, o el llop, o el lynx, o la foca, la llarga, en el cap de creus, pugui viure bé. Aleshores, a més, la consciència ambiental és tan grossa que en algun lloc s'alliberen i a vegades, diguem-ne, sense tenir prou en compte la població que hi viu, que hauria d'haver participat. És a dir, que segur que estaria molt en contra, però com a mínim parlant-ne, discutir-ho, fins a arribar a aquestes enteses que fan possible veure els passos que han de tirar cap endavant. El llop ja és una altra història, aquest encara està més endimoniat que l'os. El llop realment des de sempre a tots els contes de petits sortia, perquè és el mateix que passa. Encara fixeu-vos que hi ha gent que té molta por, o li ve la pell de gallina quan veu una serp o una rata. Això és un vestigi que tenim d'homínid, perquè les rates i les serps fa moltes generacions que han matat a molts humans. Per tant, és normal que tinguem aquesta defensa. Ara ja hauríem de tenir pell de gallina quan veiem un cotxe que ve de cares, perquè provoca moltes més morts als cotxes que no pas les rates i les serps, però poder d'aquí, si ho aguanta l'espècie humana d'aquí no sé quantes generacions, et mira la pell de gallina quan veiem un cotxe que ve a tota castanya cap a nosaltres, però ara encara no ens passa. El llop sí que provoca pell de gallina. Quan sents en una nit udolar el llop en una muntanya, és una meravella sentir el llop, però és veritat que et sents presa. És el que es devia sentir l'espècie humana quan devien estar per allà solets, devien córrer, perquè quan el llop no tenia presa, evidentment l'espècie humana, com animal, doncs també devia ser bona per menjar. Aleshores, ja sabeu que a la protecció que hi va haver a Itàlia, de fa molt temps conviuen amb el llop, i és una cosa que també sempre hem dit. És a dir, no pot ser que hagin après a conviure amb el llop a Itàlia, a l'est d'Europa, als Estats Units, al Canadà, i aquí no en sapiguem. És a dir, hem de poder conviure. Evidentment, ara no hem de fomentar que n'hi hagi poder per tot arreu. Han de ser on poden estar, on els puguem tenir. Igualment amb la foca del Cap de Creus, és lògic un pescador de Port de la Selva, de Cadaqués, la mateix, perquè li esparracava les xarxes i un dia el podia arruïnar. Però ara hi ha llocs que hi ha, i per això es caçava, això és el port d'Andratx, a Mallorca, que és de les poblacions que queden, encara en queden forces per Grècia, però hem de mirar de que mica en mica vagi tornant fins a tornar al Cap de Creus. Es poden fer, ja s'ha fet un projecte de viabilitat i seria possible, i hem d'aconseguir això. O sigui, a Grècia, a Turquia, ja hi ha pescadors que els toquen la mandolina i amb una foca pujada al cim de la barca. A Hawaii ja hi ha gent que va a la platja i té l'immens plaer de tenir una foca prenent el sol al seu costat. És a dir, són aquestes coses de reconciliació que evidentment s'han d'aconseguir, si les volem aconseguir, sense que hi perdi, sinó que hi guanyi els pescadors artesanals que hi ha al Cap de Creus. Si no, no ens en sortirem pas. Aleshores, ja per acabar, és una cosa que és el primer cop que la presento, l'iniciació en públic, i ho faig perquè li vaig explicar a en Marc i li va agradar, i vam quedar que faria aquesta introducció aquí. És una cosa que ja fa un temps que anem aplicant. Jo en dic l'anàlisi de les píxels, i alguns amics ja en diuen el mètode Sargatal. Això és una cosa que de manera intuïtiva Vàrem començar a treballar en els aiguamolls i després ho vaig veure encara més clar a la meva etapa de territori i paisatge. Sí, en el fons, bueno, es diu tesela píxel perquè les teseles, evidentment ja sabeu, que són les peces que conformen un mosaic, i els píxels són els puntets que fan, que provoquen una imatge, a la televisió en si. Els que ens dediquem a conservació, el que voldríem és que en un territori hi hagués el màxim de píxels de biodiversitat. És a dir, si passés, si fóssim capaços algun dia de que passa un satèl·lit i ens marca prum, on estan totes les cigonyes o tots els ànecs collverds, tindríem una imatge perfecta d'aquell moment i veuríem l'Empordà. Això, si un dia passa, serà fantàstic. Tot el mapa de collverds seria una imatge. Tindríem tots els collverds o tots els senglans o tots els no sé què retratats en una imatge. He posat aquesta fotografia de l'estany de Palau en el Google Earth. Això ens ho va passar en Sergi. En el Google Earth es veu, això són els nius de gros roig a l'estany de Palau. Si entreu en el Google Earth i aneu buscant l'estany de Palau, ara sabem el domicili, aquí, en aquest punt de GPS, és el domicili d'una parella d'Ardea purpúreas, de gros roig. Per tant, en aquest moment això seria els píxels. Com a conservació, què volem? El que volem és que hi hagi un màxim de píxels de gro, de bernat pescaire, de collverd, de llúdriga, de no sé què, de cigonya, ta. Aleshores, clar, el territori, hi ha llocs del món en què el territori no està esquarterat com en aquí, que a més és tot propietat estatal. Aquest any passat he estat a Sibèria i allà mires d'una muntanya i no distingeixes cap límit. No veus res, tot és, i a més és propietat estatal, per tant, qui vulgui fer qualsevol política fa una línia de parc natural i no passa res, ningú es queixa perquè allà no hi ha ni ningú. Però en canvi, en el parc dels aiguamolls, quan vas a fer una política a qualsevol lloc, per molt que tracis una ratlla de protecció, aquesta ratlla és artificial, o sigui, els mapes geològics, els mapes d'hàbitats, no funcionen. O sigui, quan fas un parc natural, per començar a treballar, el que has d'anar és a cada peça del catastre, mirar qui és el propietari i dir-li, escolti, aquí a casa seva he de fer això, he de fer l'altre. És normal que passi així. Aleshores hi ha aquesta política que s'ha fet de fa molt temps de mirar que algunes zones ja siguin públiques, siguin comprades, amb bon criteri, perquè allà l'administració, que és la que ha fet aquell espai protegit, pot fer el que cregui que s'ha de fer. Però moltes vegades es volen fer coses en un espai que no és ni teu, i aquí és on comença el conflicte. Aleshores, clar, si fas una llei en aquesta zona d'aquí per protegir unes closes, uns hàbitats, evidentment s'ha de parlar amb aquell píxel humà que estan aquí. Aleshores, clar, això són les teseles que formen el territori, per tant, el joc hauria de ser intentar anar pintant de verd, en el joc que encara he de desenvolupar més, hi hauria en verd les teseles en el qual la propietat està d'acord amb la conservació o ja són públiques, les taronges serien les neutres i les vermelles serien les que estan en contra de la conservació pel que sigui. Però clar, tot això depèn també dels píxels humans. Sí, evidentment, que puguis pintar de verd, de taronja o de vermell depèn d'un propietari o d'una família. Aleshores, es tracta d'anar a parlar amb cada píxel, que també els pots tenir vermells, taronges o verds, per mirar si estan d'acord o no amb la conservació o veure si hi ha alguna cosa a fer. A més, els píxels els podem fer de tres tamanys. Tamany petit, mitjà i gros, depèn del grau d'influència en la zona, per poder, diguem-ne, prioritzar el anar a parlar amb les persones, i uns altres que serien els emissors. És a dir, l'ideal és un píxel gros i de color verd, vol dir que emet moltes bones idees de conservació. Si és un píxel vermell i també emissor, fatal, perquè aquest, diguem-ne, pot, diguem-ne, anar propugnant idees, diguem-ne, en contra d'allò que volem, que és la conservació d'aquest espai. Aleshores, aquests propietaris poden estar en la mateixa zona, ser habitants, o poden ser propietaris que poden estar lluny, però igualment els hem d'anar a buscar, perquè gràcies a ells podem pintar o no, de verd o del color que sigui, aquella tesela i aconseguir un mosaic ben gros. Per tant, el que hem de mirar de fer és que hi hagi aquest mosaic que ens permeti poder col·laborar al màxim. I, evidentment, aquesta feina d'anar enverdint les teseles és una feina d'anar parlant, pactant amb els propietaris, que són els que tenen, diguem-ne, la clau per poder pintar o no cada un d'aquests espais. Evidentment, s'han de buscar sistemes. Això, diguem-ne, no és fàcil, perquè abans he dit, hi ha closes que es mantenen degut a la sensibilitat del propietari, perquè si el propietari fa números, els hauria d'arrencar i fer-hi blat de moro, però per sort hi ha sensibilitat, i abans n'he comentat uns quants que hi ha a la sala, que també cal agrair-los que hagin mantingut un paisatge com les closes, però no n'hi ha prou amb això. O sigui, això es pot mantenir en aquesta generació, però d'aquí una altra, si no trobem solucions, això es pot esgavellar. Per tant, s'han de buscar sistemes, i un d'ells seria una cosa que vam començar a pensar des de Territori i Paisatge, que és la custòdia del territori. Després es va crear la xarxa de custòdia. Sí, molt bé. Ja està quasi, poder finar el temps. La custòdia seria la manera en què la societat tornem el favor a la persona que manté bé un territori. Molta gent anem a passejar, anem a no sé què, i no veiem que els boscos, muntanyes, tenen una propietat, que la pot cuidar bé o malament. Però si ho cuida bé, o sigui, una persona que fa 100 anys, una família que fa 100 anys tenia 100 hectàrees de bosc, podia viure la família i cada donava feina a no sé quanta gent. Ara, 100 hectàrees de bosc, si el bosc cuida bé, et costa diners i has de posar diners per cuidar-ho. I ningú li torna els diners a aquella persona. Per tant, hem de buscar sistemes, i vam estar copiant un sistema que fan servir al Canadà, que seria la desgravació fiscal. Una persona que és propietària de 100 hectàrees, és propietària de 100 hectàrees de país, de paisatge i de biodiversitat. Si ho cuida bé, per què no amb indicadors ambientals, quan va fer la declaració de renta, si aquells indicadors li surten bé, això li desgrava, i com més indicadors positius, més li desgrava, que és la manera que tenim de que entre tots li tornem aquell favor que ens fa mantenint aquestes 100 hectàrees de país i de biodiversitat. S'haurien de buscar fórmules d'aquestes. Això serà complicat, però creiem que és un dels camins. I l'altre camí és aquest, és anar conscienciant i posar en valor el món rural. Això es va fer molt bé en el Congrés del Món Rural, va ser també un primer pas. Però aquest, mireu quina tonteria, amb una finca que vam comprar des de Territori i Paisatge, a Linyà, teníem dos pastors, aquest és el pastor jove que tenia les cabres, i el que fèiem era que tots els camps de treball, cada dia, en el pastor jove i en el vell, que encara s'ho passava més bé, li portàvem quatre nois o noies que estaven tot el dia pasturant amb ell. S'ho van passar tots molt i molt bé. Ningú es queixava, tothom volia repetir. I vaig tenir dos problemes amb dos amics que els havia aconsellat que portessin els fills en aquests campaments, que un d'aquests amics em va trucar dient que fes el favor jo de convèncer la seva filla, que havia de fer veterinària, que ara solia aixecar-ho i volia fer de pastora. Que fes veterinària i que a la llarga ja faria de pastora. O sigui, quan la gent conviu amb aquest món, o sigui, això va servir també per posar en valor la vida dura de fer de pastor. I aleshores aquella gent ho va posar tant en valor que ho va idealitzar, perquè anaven a pasturar un dia, potser si estan doncs, un mes i a l'hivern hauria sigut diferent, evidentment. Però és el camí, o sigui, hem de fer que un pastor pugui tenir prou rentabilitat perquè a més li paguem per fer la seva feina de prevenció d'incendis, que no calgui que sigui tot el dia, cada dia de la setmana, que puguin fer torns amb una altra persona, que puguin fer vacances, que puguin fer cap de setmana, etc. I que visquin en uns llocs ben adequats. Per tant, ens queda molta feina per fer i crec que és el camí. Si no pot ser que en aquests moments encara hi hagi bralles en alguns espais amb persones que han demostrat que han fet una gran feina per la conservació. I hi ha moments en què és veritat que hi ha poca sensibilitat per part de l'administració a vegades, i podria posar exemples clars de persones que estan aquí, que han fet molt a les seves finques per protegir la tortuga, el xuriguer petit, i un moment donat, perquè han roturat mitja hectàrea, se'ls hi fuma una multa sense cap consideració. És absurd, o sigui, aquell píxel que era verd, que permetia la tortuga i el xuriguer petit, per una errada, en aquest cas, que podíem valorar entre tots, es pot tornar vermell, i això no pot ser. O sigui, hem d'aconseguir que aquest escenari, perquè abans en Francesc ho deia, o sigui, el que volem fer, es donen molts diners per salvar certes indústries, però són els actors. Però ens estem descuidant que aquests actors actuen en un escenari. No en farem res de salvar molts llocs de treball si ens carreguem aquest escenari, que encara que hi hagi menys persones que el cuiden, sempre passa, si estem en un teatre i veiem una obra fantàstica amb uns actors fantàstics i s'ensorra l'escenari, doncs no farem res. I l'escenari, que és el país, l'estan cuidant, encara que siguin menys persones, però són molt importants perquè estan mantenint aquest escenari, que és el que disfrutem tots. Per tant, faig una altra crida, que és molt important aconseguir aquesta necessària i segur que ho aconseguirem, unió entre el món rural i la conservació. Moltes gràcies.